107.6 FM.
Fil directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimecres, dia 19 de juny. Amb nosaltres al fil directe, tal com us dèiem al llarg del magazín, tenim el delegat de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Senyor Pallarès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Bé, doncs de moment anar lluitant, anar treballant, anar intentant superar aquesta situació en la que estem vivint cada dia. Però bueno, d'això es tracta i per tant hem d'anar vivint aquest moment complicat.
Tenim el territori unit i fem força per a tirar endavant?
Tenim el territori unit, alguns fan més força que altres, però bueno, l'objectiu tot plegat i de tothom és precisament aquest, no? De tirar endavant i d'intentar, pues, entre tots, sortir món el millor possible d'aquesta situació.
No sé si el debat territorial del que es parlava fa uns mesos ajudava o no.
Bueno, això normalment no ajuda gaire, jo diria que és remar el riu d'aquí dels estudis s'està veient el riu com baixa una corrent molt forta
bonic.
I tingueres molt bonic i tingueres que veure com algú vol remar i contracorrent, no? Per tant, jo em sembla que és un moment precisament d'estar units. Els debats territorials ja està bé que es facin, però s'han de fer, jo diria, en altres situacions. Ara l'objectiu també del govern i dels alcaldes i de tot i de la gent que ens està escoltant és precisament tenen altres mals de caps, no? El que hem de procurar és sortir on tots plegats i en definitiva, pues, bueno, la cohesió territorial és molt important, bàsicament perquè al seu moment se va prendre una decisió del que són i el que han de ser les Terres de l'Ebre i per tant, jo em sembla que és un debat que ja no té lloc, precisament perquè és un debat superat.
Ara que comentava el tema del riu, és molt bonic ara veure el baixar sobre els 800 metres cúbics per segon, però...
Problemàtic.
És problemàtic també a la vegada.
Ha anat bé, ha anat bé per la neteja de les algues, ha anat bé pel tema de la mosca negra, tot i que...
N'hi ha igualment, eh?
N'hi ha igualment, i algú que ens escolta diu, escolta, a mi me van picar ahir, però que realment la majestuositat d'este riu pues, té aquestes grans avingudes d'aigua. Ahir ens enteràvem del tot de la situació que està patint la Vall d'Aran. Per tant, vol dir que és un any excepcional i en les condicions climàtiques també totalment excepcional, perquè la gent més gran sempre ens diuen, escolta, que el riu baixa en grans riades, això ho hem vist sempre, però tan continues durant tant de temps, i en este temps en el que ens trobem, que pràcticament no pugues fer la navegabilitat perquè superem els 800 metres cúbics, home, doncs ben entrar el mes de juny és un fet bastant excepcional.
El cas que també seria trist veure el a 85, per exemple.
Preferim veure un riu bonic com el que està baixant avui aquí a casa nostra, que no pas un riu trist i pobre, com alguna vegada, llestimosament veiem també el riu Ebre de la manera que baixa.
S'està dient que el mínim establert per científics és de 125, tot i que des del govern espanyol diuen que 85.
Bueno, nosaltres, al seu moment, quan se va crear la Comissió de Sostenibilitat per les Terres de l'Ebre, vam acceptar i vam presentar tot un seguit de mesures davant del govern central, davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de tot allò que el govern de la Generalitat estaríem disposats a arribar, no? Aquestes mesures sembla ser que, malauradament, no es tenen en compte i a partir d'aquí pues, bueno, mirarem quin tipus d'accions se poden emprendre a nivell europeu, a nivell de governs, bàsicament perquè seria un atemptat ecològic acceptar totes aquestes xifres que des del govern central, jo diria des del desconeixement més profund de la realitat del riu al tram final, fa que es puguen fer asseveracions com que en 85 metres cúbics la cosa funcionaria igual, i això ja sabem perfectament que no és cert.
Bé, doncs aprofitem que avui tenim el delegat territorial a les Terres de l'Ebre, li hem de fer moltes preguntes en quant al nostre territori, perquè durant aquests mesos han passat moltíssimes coses molt importants. Si li sembla, comencem parlant de Flix. La pregunta és clara. En què es treballa ara a Flix després de l'Ero del Cross?
Bé, precisament ara farà uns 15 dies vam estar amb el secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació reunits amb l'alcalde de Flix i l'equip de govern de l'Ajuntament. Bàsicament fem-nos aquesta pregunta. Molt bé, ara ja sabem la situació en la que ens trobem. Aquí tothom hi ha fet el que han pogut. Des del govern de la Generalitat vam intentar des del primer moment, juntament amb el president Mas, en una reunió que precisament se va fer aquí al Mas de la Coixa, perquè tots anirem amb la mateixa lectura de cara a l'empresa Aircross, la decisió que havia pres. A nosaltres ens hauria agradat que aquesta decisió hagués sigut consensuada i parlada aquí a Catalunya. L'empresa, per motius estratègics, van decidir fer-ho a Madrid, i a partir d'aquí la potestat que tenia el govern de la Generalitat era pràcticament escàs o nul, no? Nosaltres el que continuem reclamant, i així vam reclamar al seu moment, és que l'empresa ha de tindre aquesta sensibilitat que sí que té la gent de Flix. La gent de Flix durant molts i molts anys han viscut per l'empresa, han viscut per la creació de llocs de treball, i a partir d'aquí l'empresa no ha tingut aquesta sensibilitat. Esperem que en un futur sí que la tingui, perquè sí que tots tenim clar és que l'any 2018 les coses canviaran, per exemple, per a mal, i el que volem és que d'aquí a l'any 2018 les coses se puguen fer de manera raonable i pactada, i a partir d'aquí la feina que estem fent des del govern de la Generalitat en el propi Ajuntament, que és qui està portant les negociacions i qui realment està, jo diria, defensant molt bé els interessos dels seus ciutadans, és tenim uns terrenys, en aquest cas tot el tema d'Erquímia, tot el tema de Flix, que té un avantatge davant d'altres polígons del nostre país, que precisament té el riu a la vora, té el riu a tocar, i a més té una cosa molt important, que és el ferrocarril. Erquímia avui per avui té la possibilitat d'extraure els seus materials a través de via fèrrea, i això, vulguis o no, quan parlem amb empreses a nivell mundial que podrien estar interessades en la possible ubicació al municipi de Flix, un dels temes que més els atrau és precisament la possibilitat de tindre aigua, i el segon punt i aspecte molt determinant és el tema del tren. Estem treballant en aquest aspecte conjuntament amb l'Ajuntament, insisteixo, i espero i desitjo que en un plaç no gaire llarg puguem trobar una solució definitiva precisament a un municipi important de les Terres de l'Ebre, però molt important també el que és la Ribera Nord.
És curiós, no?, que també el futur de Flix passi encara per Aircross, per aquesta sessió d'aquests terrenys que vostè esmentava, no?
Bé, Flix, si mirem les gràfiques que m'ho han fet un fart últimament de mirar els índexs de població, ha tingut unes pujades i unes baixades molt espectaculars, és com una serra, i bàsicament és en els punts d'expansió de la fàbrica quan pujava el número de població i quan la fàbrica ha anat malament com baixa en picat. Per tant, Flix s'han dedicat bàsicament a un monocultiu, que era en aquest cas el tema de la fàbrica, i evidentment cada poble és com és. El municipi de Flix és un poble industrial, però al costat també d'una meravella, que és la reserva de Cebes, que ells han sabut compaginar molt el que és el tema natural a una banda de riu en el tema químic a l'altra banda de riu, i a partir d'aquí hem de saber explotar. Sí que és cert que la història és la que és, la història no la podem canviar, podem estar més a favor o més en contra, però la història és la que és, i la realitat que avui tenim damunt la taula és complicada. Per tant, ja insisteixo, al govern estem treballant colze a colze amb l'Ajuntament de Flix. L'Ajuntament de Flix en este tema i en d'altres, però en este és molt especial, l'alcalde del Mur s'ha posat les piles, però de quina manera, i per tant ell té molt clar quin objectiu vol per al seu municipi, quin futur vol per al seu poble, i evidentment el govern de la Generalitat estem al seu costat en tot i per tot.
Entenc llavors que aquesta entrevista encara que s'ha de dur a terme a Aircross encara no s'ha
fet. Bueno, són negociacions que s'estan portant a terme, la definitiva no s'ha fet. Aircross té un avantatge, que és propietària d'uns terrenys, té un problema, que té que pagar també part per sentència judicial de les extraccions que s'estan fent avui al pantà de Flix. Té un altre problema, que ells diuen que la seva empresa no acaba de ser viable, però clar, l'avantatge és que és propietària d'uns terrenys en unes condicions immillorables al costat del riu i en una via fèrrea que entra dintre de la seva empresa, i en aquesta vida tot passa per una negociació que l'hem de portar al govern de la Generalitat amb l'empresa, i evidentment en la complicitat, com no pot ser d'altra manera, de l'Ajuntament.
Ho comentava vostè ara mateix, aquesta extracció dels llots tòxics de Flix. Què ens en pot dir de la situació real d'aquesta extracció?
Bé, el dimarts de la setmana passada precisament vam estar a la reunió de seguiment sobre l'extracció de llots de Flix. Vam fer una reunió a Madrid amb el propi alcalde, el secretari Llebot per part de la Generalitat, els alcaldes, en este cas Ferran Bel, i jo com a delegat del govern, en la directora general d'Aigües, i ens van estar informant exactament com està la situació, si havia afectat precisament totes aquestes riuades a possibles casos de contaminació d'aigües avall. En principi ens van dir que no, i per tant la reunió va anar bé, ens van informar pràcticament de la situació en la que està, i ens vam emplaçar a una propera reunió pues, per anar seguint aquesta obra, que és una obra molt, molt espectacular i molt novedosa. En un dels temes que l'alcalde també hi té molt d'interès, i des del govern també, i així ho hem traslladat a Madrid, és que precisament tots els laboratoris que s'han creat i que s'han fet per a l'extracció de llots de flix en un futur pugui servir i se pugui també el que parlàvem abans de la creació de llocs de treball. Si ja tenim unes infraestructures fetes que han costat molts de diners, volem que aquestes infraestructures i volem que aquests laboratoris puguen continuar oberts, en este cas a la Ribera i en este cas al municipi de Flix. Per tant, l'extracció de llots va a un ritme normal, està tot sobre el programat i esperem i desitgem que no tinguin cap ensurt.
No obstant, per evitar aquest ensurt també és bo tenir a punt el pla d'emergència, els fets de situació de punt, per si a cas toquem fusta que no
passi res.
De res, no? Però sí que és veritat que ho comentava precisament l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, que en el cas de Móra d'Ebre aquests pous se n'han encarregat els mateixos alcaldes de dur-los a terme perquè com aquell govern central que se n'ha desentès una mica de la situació.
Bueno, s'ho han mirat una miqueta en zoom des de dalt i sense voler aprofundir, i és cert, el cas concret que m'està citant, lo de Joan Pinyol, l'alcalde de Móra d'Ebre, jo recordo la reunió que vam tenir precisament el dia que vam fer la presentació de que l'endemà ja començava el tema de l'estació de llots, el paper que va tindre l'alcalde de la capital de la Ribera, del Joan Pinyol, va ser determinant i decisiu precisament per desbloquejar aquesta situació. L'alcalde es va preocupar, com fem els alcaldes, preocupar-se per la seva ciutadania, i evidentment ell se preocupava pel baix pas dels pous que s'han de fer en el municipi de Benissanet. I evidentment, com això no es podia fer d'avui per a demà, ell sí que es va preocupar per a que la gent en este cas de Móra d'Ebre tingueren els pous que estan actualment estigueren plens d'aigua. Esta gestió es va fer ràpidament, però ara sí que és cert que també a part de fer aquesta demanda que es va fer pràcticament en 24 hores és quina solució definitiva s'hi troba. Aquí l'alcalde i altres alcaldes estan treballant molt damunt d'aquesta situació, d'aquest tema, precisament en Aquamet, que és l'empresa que està realitzant totes aquestes obres, i des del govern de la Generalitat el que fem és intentar ajudar en el que puguem per a que això se desbloquegi el més aviat possible, tot i que alguns de les obres i actuacions que s'han de fer també són responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua, bàsicament la posada a disposició en este cas a Aquamet dels terrenys, i també obligat per la situació econòmica en la que estem patint i passant, no s'ha anat en l'acceleritat que s'hagués tingut que anar, no? Però bueno, és un tema que estem treballant, esperem que tinguérem sort i que les coses vagin bé. Jo em penso que també com a nou a la sort no és cert, però sí que confio en els treballs tècnics que s'han fet i espero i desitjo que a finals de l'any 2014 puguem dir que això s'ha acabat, que ha estat un èxit, que tenim el pantà de Flix totalment netejat de possibles contaminacions de llots, i que els municipis que al seu moment tenen un pla de restitució tinguin aquestes obres que també són de millora per a un futur als seus municipis, i que això tot plegat doncs, hagués sigut una aventura que l'hem corregut tots conjuntament, l'Estat, la Generalitat i els propis ajuntaments, i que finalment sigui un model d'èxit.
No obstant, ja estem fent tard. Les obres han començat.
Sí,
ara no, és una mica...
Bueno, el que passa és que aquí es va fer al seu moment un estudi geohidrològic en el qual se va determinar que alguns dels municipis, en un cas hipotètic de contaminació del riu Ebre, en alguns dels casos hi ha un marge d'hores de reacció, i en altres municipis, cas de que el riu Ebre vagis contaminat, dels del punt que estan abastint avui en dia aigua, són uns pous que no estarien contaminats. Bé, això són estudis geològics, hidrològics, que es van fer, ens els hem de creure, evidentment, si no posaríem en dubte el treball i l'estudi que ha fet molta gent, però bueno, te fa estar en aquest estat d'alerta de situació. No és l'estat diguéssim lo més bonic i el que tots haguéssim volgut. Des del govern de la Generalitat, la passada legislatura amb l'exconseller Recoder ja van pressionar moltíssim. Ara amb el conseller Santivila hem arribat a uns acords, i evidentment a la pressió dels alcaldes i també a la pròpia pressió del propi alcalde de Móra d'Ebre i del propi president del Consell Comarcal, doncs, bueno, hem establert uns acords de mínims que esperem que no els tinguem que aplicar, perquè evidentment lo primer a protegir evidentment és la salut humana per damunt de tot, però en un cas hipotètic de contaminació del riu Ebre, tota la marge dreta-esquerra dels regants en tot el que comporta el delta de l'Ebre seria molt catastròfic, no? Per tant, esperem que no tinguem que lamentar un fet dolent.
Esperem que no, i toquem fusta, repetim, per a que no sigui així.
Molt bé.
Senyor Pallarès, estàvem parlant de Flix, de quina és la via que ha de seguir ara la població de Flix, però també li pregunto ara mateix, en quant a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, quin és el camí a seguir? Li comento perquè segons el butlletí d'Economia Local de les Terres de l'Ebre, de la Càtedra d'Economia Regional i Local de la URB, s'espera sempre un repunt que faci una mica ressuscitar l'economia a casa nostra. Però aquest repunt no acaba d'arribar. No sé, des del seu punt de vista, quin és el camí que hem de seguir per a fer-lo repuntar.
És cert, la Càtedra d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, encapçalada pel doctor Duro, sempre situa aquestes comarques, sobretot la Ribera i la Terra Alta, en un cert optimisme, no? Bàsicament, jo em sembla, i parlant amb el Duro és bàsicament això, perquè nosaltres tenim unes possibilitats que altres comarques no tenen, no? En el cas de la Ribera és molt diferenciat, la Ribera Nord del reste de la Ribera, bàsicament per lo que és la influència de la central nuclear d'Ascó, al seu temps el que era també Erquímia, que abans ne fèiem referència, per tant estem parlant d'un Ribarroja, estem parlant d'un Vinebre, d'un Ascó per damunt de tot, que són unes zones molt més industrials, tot i que també fan un esforç molt, molt potent per utilitzar aquests diners que avui tenen gràcies també a la energia per intentar dinamitzar el seu turisme. Precisament dilluns d'aquesta setmana estàvem al Palau Robert amb l'Ajuntament d'Ascó potenciant lo Roget, la seva barca, el seu llagut, intentant tant atraure aquest pol turístic que evidentment molt complicat perquè buscar la complicitat és molt difícil, però si altres zones, jo sempre posava com a exemple la zona de Vilaseca, si Vilaseca han sigut capaços de ficar tota la química i en lo Dragon Can, quan puges i baixes, quan aixeques els ulls, si és que algú s'atreveix a aixecar-los, veus tot el complex químic i en canvi han sabut fer el parc més gran de tot el sud d'Europa, home, nosaltres també hem de ser capaços de, tenim la indústria nuclear i hem de ser capaços de, per una banda, traure el rendiment econòmic que en tenim de la gent que hi treballa, dels diners que també ens pot arribar a deixar, i completar això amb un turisme. Això és el que està intentant fer el municipi de Flix, per exemple el tema del Roger durant aquesta setmana, i després també tenim uns productes de qualitat de primera edició de Morde, tota la fruita dolça que s'està fent a la Ribera d'Ebre pot competir en qualsevol fruita dolça a través de programes que s'han fet a través del Departament d'Empresa i Ocupació liderats pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Jo vaig estar fa un mes a una reunió amb empresaris de la fruita dolça, estan encantats de com ha funcionat el programa Set Comarques, perquè vol dir que a partir d'ara començaran a exportar ells directament sense intermediaris, en este cas una missió que es va fer a Rússia. Per tant, vol dir que tot això dels productes agroalimentaris és molt important. Ara en el tema de la reserva de la biosfera això es potenciarà, i el cas de la Terra Alta és en alguns aspectes molt igual a la Ribera d'Ebre, però en alguns aspectes molt diferenciat. Bàsicament la Terra Alta, l'impuls que al seu moment s'hi va iniciar sobre el tema del turisme, s'estan recollint els fruits. Juntament amb uns olis i uns vins de qualitat també tenen la seva sortida. Enguany tenim la sort de que s'han pogut anar venent a un preu raonablement per a que la gent se pugui anar guanyant la vida. Però en definitiva, en la combinació del que és el turisme en la indústria, jo estic segur que aquest repuntament arribarà, i hem de ser capaços de polígons com els que tenim aquí a Móra la Nova, i el tema de Flix, que estic segur que hi trobarem una solució, ens donarà aquesta tranquil·litat que la gent espera de tota la gent que vol viure a la Ribera d'Ebre.
Imagino llavors que una de les vies de sortida és, per exemple, el projecte que impulsa el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la planta de triatge del Molló, que a hores d'ara, no obstant, està en stand-by a l'espera d'aquestes últimes negociacions amb el Baix Ebre i amb el Montsià.
Correcte.
Sembla ser que aquestes dues comarques continuaran dipositant els residus a Mas de Barberans, per tant això fa que la planta de triatge del Molló estigui ara des d'ara aturada.
Correcte.
Se li ha buscat una alternativa, una solució?
Se li ha buscat. Bé, el tema dels residus és un tema complicat, no? A vegades parla de la brossa i en tot el capital que mou la brossa te'n fas esgarros, no? I llavors aquí ens vam trobar en una situació que som quatre comarques, 180.000 habitants, però també estem parlant d'una ciutat important de Catalunya, però estem parlant de 180.000 habitants, que és el que genera. Estem parlant de que cada vegada se genera menys brossa, bàsicament, un, pel tema de la crisi, dos, per la consciència que també té la gent de que cada vegada s'ha de triar més la basura. En definitiva, hi havia un consorci, hi ha un consorci, Ribera, Terra Alta i Priorat, un consorci que no tots els ajuntaments estan dintre d'aquest consorci. La capital de la Ribera, Móra d'Ebre, no hi està, pues, perquè l'alcalde del seu moment ha considerat, a través de les seues gestions, de que el seu municipi guanya més, els seus ciutadans no estan dintre d'aquest consorci, per tant, la gestió que porta cal, Joan Pinyol, com va entrar d'alcalde de Móra d'Ebre, també es va trobar en una situació econòmica complicada. Jo me recordo una de les visites del president Mas, i vaig dir, escolta, president, tu t'has fotut, però l'alcalde de Móra d'Ebre també déu-n'hi-do, no? El Joan se va posar a riure, però és cert, ells han fet una gestió que algunes de les coses pues no a la resta de la comarca no pot arribar a agradar, però clar, l'Ajuntament el que té que fer és el que li interessa el seu veïnatge, no? Per tant, tenim un consorci Ribera Terra Alta Priorat que, evidentment, va funcionant, i després hi havia el que és la zona del Montsià, que ja depositaven a Mas de Barberans en un abocador públic, i la zona del Baix Ebre, que és Tortosa, bàsicament, el més gran de tot, que va escolar entre la Ribera d'Ebre, Tivissa en este cas, algo que portaven a Tarragona i algo que portaven a Mas de Barberans. En un consorci medioambiental, que és el CODE, que és el que tracta el tema de la mosca negra, el mosquit, i tots els temes ambientals d'aquí del nostre territori. Davant de tot això vam dir, escolta, a veure, som la mateixa gent, anem a la reunió del Consorci de Ribera Terra Alta Priorat i després anem al Consorci del Baix Ebre i ens trobem bàsicament els mateixos. El tema del CODE ens trobàvem també els mateixos. Escolta, el més lògic és caminar de cara a una unificació. Quin és l'objectiu que nosaltres tenim? Home, l'objectiu que nosaltres tenim és fer un únic consorci ambiental per a les Terres de l'Ebre. Un únic consorci que englobi les quatre comarques de Terres de l'Ebre en dos abocadors. Un abocador públic, que és el que està fet a Mas de Barberans, i un abocador privat, que és el que està fet a Tivissa. Dos abocadors que podem jugar en els dos abocadors. El públic és més petit, per tant vol dir menys anys de vida, i el privat, que és molt més gran, que vol dir molt més anys de vida. Per tant, estem treballant des d'aquest punt de vista. Què s'ha fet fins ara? Però el primer s'ha començat per lo fàcil, que és agafar les dues comarques que no estaven consorciades, que és el Baix Ebre i el Montsià, i s'han consorciat. I han dit, escolta, naltres a principis de l'any 2014, al gener del 2014, anirem a abocar totes dues al mateix lloc, sigui al Baix Ebre, al Montsià, o si el preu ens agrada, també podem pujar a abocar a un privat, que és lo de Tivissa. Des d'aquest punt de vista, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, el que hem de fer, o el que nosaltres intentem impulsar, juntament amb el Priorat en aquest cas, és mirar quines condicions pel tema de la brossa ens donen en este consorci que ja s'està creant sobre la brossa, i mirar d'unificar-nos tots. Perquè això també ens lligarà al tema del CODE. La mosca, el mosquit, que també a la Ribera Red d'Ebre i a la Terra Alta també s'estan fent tractaments, nosaltres ja hem de ser presents. Per tant, si hem de ser presents, el que volem és fer este macro consorci ambiental en la qual estiguen representades les quatre comarques en el mateix número de vots, per entendre-nos. Això per una banda. Què passa en lo que s'havia fet a través del Pla d'Industrialització de Terres de l'Ebre al polígono del Molló? Allí hi ha una nau espectacular. Sí. El president del Consell Comarcal i l'alcalde de Tivissa van fer una bona decisió. Van saber estirar 1 milió d'euros per fer aquesta nau, i allí tenia que anar un centre de triatge. El problema del centre de triatge és que si no hi ha una quantitat mínima de quilos de brossa, no és viable. Si no puja tota la brossa de Terres de l'Ebre, evidentment no és viable. Davant d'aquesta situació i de la inseguretat de que tota la brossa pugés, vam parlar amb la gent de residus a nivell del país i hem trobat una solució. La solució és fer un centre de revalorització de brossa. Què vol dir això? És un centre de triatge. Sembla ser, perquè si ho vam ensenyar, hi ha una empresa que està interessada en aquests terrenys, en aquesta magnífica nau, i les converses que està portant, en este cas, la MADE i el propi alcalde i president del Consell Comarcal, pel que em diuen a mi, va per bon camí. Jo vaig assistir a les primeres reunions, que va ser posar en contacte a l'empresa de fora, juntament amb els posar cara a les persones per a que pogueren ja començar a negociar, i estem en este punt. De moment s'està negociant, i jo estic segur, per les últimes converses que he tingut, de que acabarà a bon port això, i finalment amb aquesta nau que tenia que anar recollir tota la brossa, en este cas de Terres de l'Ebre, hi haurà un centre de revalorització, que vol dir donar valor a la brossa i mirar de que la brossa que avui consumim a casa pues, se pot utilitzar per altres productes, per altres finalitats. Per tant, en això s'està treballant i jo estic segur que trobarem una sortida.
En quant al primer aspecte que em comentava, la unificació dels consorcis, recordo que Jordi va comentar que en quant al Consorci Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, no li interessava la unificació en consorci de residus amb Baix Ebre i Montsià, sí que li interessava, en canvi, però, el tema del CODE. Això seria possible de que anessin a escupir la seva banda, però s'unifiquessin en quant al CODE o no?
A veure, això és possible, evidentment. Mm. Tot és possible, tot és possible perquè tot està per fer. Per tant, tot és possible. En esta vida tot és parlant, tot és parlar i arreglamos, no? El que passa és que l'objectiu nostre, com a govern, ara jo parlo, ja no parlo ni com a alcalde, sinó com a govern, vist des de dalt i en Zoom també, és tindre un únic consorci en matèria ambiental. I un únic consorci que ho recollisca tot, perquè jo estic segur que al final la brossa entre la Ribera, part de la Ribera, entre la Terra Alta i entre el Priorat, no fem pràcticament els quilos que fa únicament Tortosa. Per tant, el que hem de procurar, i així es va fer quan se va fer aquest concurs a nivell de les tres comarques, que impulsat també, en aquest cas, pel president del Consell Comarcal, el Jordi Jardí, se va fer per a intentar estalviar diners de cara a la gent que ens està escoltant. Això s'ha aconseguit en part, però per a poder aconseguir encara més necessitem més brossa. Per tant, l'única manera d'obtindre més brossa és ajuntar tots els esforços. Únicament ajuntar-nos amb el tema del CODE? Bé, avui pràcticament no estem junts i el CODE presta serveis a la Ribera d'Ebre. Per tant, jo estic segur que si el president del Consell Comarcal de Ribera d'Ebre, que així m'ho ha fet arribar, i el Jordi Jardí és molt inquiet i molt pencaire i té les seues inquietuds, i bàsicament per intentar defensar els interessos en el seu conjunt de les Terres de l'Ebre, jo estic segur que arribarem a un acord i que finalment jo soc dels convençuts que farem un únic consorci, perquè penso que la solució.
Aquesta és una de les vies, podríem dir, de sortida en quant a la crisi econòmica a casa nostra.
Una de les vies.
Ho podria haver estat la plantació de marihuana a Rasquera?
Bueno, és un dels aspectes que l'amic Bernat Pellissa hi tenia posat el cap. Finalment, jo al Bernat li veig una de les primeres reunions, dic, Bernat, que em sembla que tot això serà molt complicat. I bueno, finalment ha sigut complicat perquè quan ja em van dir que l'Estat se posava pel mig, a vegades quan l'Estat se posa pel mig les coses es compliquen molt. Jo no sé fins a quin punt això tenia que ser o no la solució. Rasquera, tenim una problemàtica que Rasquera és dels municipis més endeutats del nostre país per número d'habitants, i per tant, clar, l'Ajuntament en aquest cas el que ha intentat és buscar solucions. Ells entenien que el tema de la marihuana podia ser una de les possibles solucions, però clar, quan miraves tot el projecte i el que guanyaves de la marihuana ho tornaves a invertir per posar gent a treballar, tampoc reduïs l'endeutament de l'Ajuntament, no? Per tant, és un tema complicat, l'advocacia de l'Estat això ho ha vetat i de fet, doncs, bueno, jo em sembla que és un tema que no li vaig veure des del principi, no hi vaig veure la solució, dir, escolta, això serà la solució per al nostre problema, no. Això pot ajudar, bueno, pot ajudar a la creació d'uns llocs de treball, com diem l'alcalde, però no ajudaria de cap de les maneres a solucionar la problemàtica greu que té avui l'Ajuntament de Rasquera, que és l'endeutament.
I finalment Bernat Pellissa ha acabat deixant el càrrec.
Bé, Bernat Pellissa al seu moment se va comprometre de que plegaria, em sembla que ha plegat, no em sembla, ha plegat d'alcalde, em sembla que continua de regidor, si no estic mal informat, i bueno, esperar que la nova alcaldessa, que tingui sort amb els 2 anys que li queden, i evidentment sap on estem la delegació del govern, perquè si en algú podem ajudar, la nostra feina és ajudar precisament a tots els ajuntaments.
Per anar acabant, senyor Pallarès, sé que és una pregunta que inquieta bastant a la gent de Móra i també de comarques, no? L'Hospital de Móra d'Ebre.
Correcte.
El tema de l'Hospital de Móra d'Ebre, és possible, la pregunta és concreta, és possible portar la propietat de la gestió en un ens de casa nostra? L'hospital... O ho complicat?
No, plantejat així, ho veig molt difícil. Per què ho veig difícil? Perquè l'Ajuntament de Móra o l'ENS, la comarca, hauria de comprar l'hospital. Avui en dia, traure diners per comprar aquest hospital, jo no ho veig viable, i és perquè no hi ha prou massa crítica. Al seu moment, quan el president Pujol va dir, escolta, vull un hospital cada 30 quilòmetres, va ser perfecte, i es va fer un hospital cada 35, però és cert, es va fer un hospital comarcal, el de Móra d'Ebre, que ha funcionat i funciona. Ara la sanitat en el seu conjunt evoluciona canvis. Oh, és que l'Hospital de Móra tancaran. No es tracta de tancar, se tracta d'adequar la situació als moments que vivim. Quan una persona es té que operar de cor, el que vol és que l'intenten operar a un lloc que cada dia operen a 25 persones de cor. No un metge que opere 5 persones de cor cada 25 dies. Per tant, la sanitat PAC tendeix a fer uns grans hospitals que estiguen especialitzats en uns temes, i llavors el que és la recuperació i el que és l'atenció igual se fa a l'hospital. Per tant, l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre no perdrà. Per tant, aquella gent que diu, no, és que nosaltres perdrem competència, això no és veritat. Això és ganes de fer demagògia i de fer mal. Això no és cert. Nosaltres què és el que volem? Ahir, precisament, ahir dimarts, vam tindre un dinar amb l'alcalde de Móra d'Ebre i el propi president del Consell Comarcal amb el conseller Boi Ruiz. La preocupació, en este cas, de l'alcalde de Móra d'Ebre, diu, escolta, és que clar, jo tinc molta gent, és l'hospital del meu poble, de la meva ciutat, sí que és un hospital comarcal, però és l'hospital de Móra d'Ebre. La preocupació que veu l'Ajuntament és que, clar, la propietat és de la Generalitat, per tant, és de la Conselleria, és de tots els catalans. A diferència del Sant Joan de Reus i a diferència del de Tortosa, en este cas, lo de l'Aliança, o lo d'Amposta. Per tant, en esta situació, primera cosa que hem de fer imminent, perquè una altra cosa és el que nosaltres voldríem, i l'altra, el que podem fer o el que podem fer ràpidament. En el dinar que ahir es va fer, la conclusió que es va traure és, un, intentem per totes de que tinguérem una paritat en quant al número de vots de totes les ciutats que avui estan dintre del que és el tema de Sagesa. Per tant, què estem demanant aquí? Que Reus no tingui més del 50%, vale? Aquest 50%, això vagi repartit a parts iguales entre Móra, entre Tortosa, entre Amposta i Reus. I a partir d'aquí estic segur que la gestió canviarà, perquè cada un podrà defensar en més criteri o en més autoritat les seues reivindicacions.
És a dir, que les Terres de l'Ebre tinguin la meitat.
Evidentment, perquè és que avui en dia tenim Tortosa, lo Santa Creu de Jesús, tenim lo d'Amposta, tenim lo de Móra d'Ebre i tenim l'Hospital de Reus. Per tant, lo lògic és que el model de Sagesa ha sigut un model d'èxit. El conseller ens deia, escolta, el model de Sagesa és transportable a la resta del país perquè és un model d'èxit. Aquí, durant molts anys, ens ha funcionat. Per tant, és un model d'èxit. Però un model que ha arribat un moment que s'ha de canviar. Per què s'ha de canviar? Home, s'ha de canviar precisament doncs, perquè hi ha pressions, perquè aviam, ja fa més de 20 anys que funcionem en este model, i arriba un moment que alcaldes com el de Móra d'Ebre diu, escolta, jo vull saber què es fa a casa meva, que en certa manera és el meu hospital. Clar. Ne tinc la responsabilitat, no directa, però sí la dels veïns que em venen a mi a picar la porta. Per tant, a partir d'aquí, i el que genera el Joan Pinyol, se desencalla tot un seguit de reunions i de converses, i arribem a este punt de dir, escolta, què és el que podem fer avui? El que podem fer avui és intentar tindre un pes polític que avui no tenim en este cas a Sagesa. Això és el que estem intentant fer des de la Conselleria, això és el que estem intentant fer des de l'Ajuntament de Tortosa, això és el que estem intentant fer des de l'Ebre per poder tindre esta veu davant del que és el municipi de Reus. I això ho hem de fer i ho hem de continuar reivindicant i pressionant. I tot lo demés, tot és possible, igual que el tema de residus, però, evidentment, tot és possible pagant. Jo no sé fins a quin punt de vista l'Ajuntament de Móra d'Ebre o el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre està en disposició de comprar un hospital. I em sembla que això és fer volar coloms en la situació que avui ens trobem. El comitè d'empresa diuen moltes coses, però ells saben la realitat dels números, i, per tant, nosaltres, com a màxims responsables de la sanitat d'este país, el que hem de procurar és que una persona que la tingui operada de l'apèndix l'operen el més ràpid possible i a les millors condicions possibles, i en això estem treballant i en això estem lluitant. Catalunya ha estat durant molts anys un exemple que l'ha seguit tothom de models de gestió sanitària. Un exemple. I, per tant, els que vivim a les zones limítrofes, jo visc al costat d'Aragó, hi ha molta gent que quan tenen malalties greus el que intenten és buscar la fórmula perquè siguin operats a hospitals catalans, i si tenen mals crònics que siguin atesos a hospitals catalans. Per tant, la fórmula d'èxit que hem tingut durant molts i molts anys, que l'hem creat entre tothom, i entre ells també està l'Hospital de Móra d'Ebre, jo estic segur que continuarà si tots hi posem un poquet de coneixement per la nostra part.
Per anar acabant, sé que és un dels temes que li agrada parlar, el fet de que les Terres de l'Ebre ja sigui declarada per part de l'UNESCO reserva de la biosfera. És un tema que pot ajudar en quant a la sortida dels productes de casa nostra, ho comentava vostè abans al principi de l'entrevista, però clar, les poblacions que han quedat fora, al nord de la Ribera d'Ebre, contents no hi estan. En aquest
si
aspecte.
Anem al Passeig de Gràcia, ara monarem tu i jo...
És el mateix que va comentar el Jardí quan va venir aquí. El
ara monarem al Passeig de Gràcia i preguntem, escolta, vostè sap que les Terres de l'Ebre... No ho sap ningú. Esta és la primera. Una altra molt curiosa que em va dir l'alcalde de Flix, l'amic Marmur. Diu, escolta, diu, quan entrarem a les Terres de l'Ebre ficarà reserva de la biosfera. Quan arribarem a Flix no ficarà un lletrero. Vostè surt de la reserva de la biosfera. Per tant, estarem dintre de la reserva de la biosfera. Què vull dir en això? Un, la reserva de la biosfera és un tema interessant, important, que serà tot allò que la gent de les Terres de l'Ebre siguessin capaços de ser. El dia 28 vaig ser el conseller d'Agricultura a la Càmera de Comerç, precisament, a tindre la primera reunió, per aviam com ens organitzem per fer funcionar aquesta reserva de la biosfera. A partir d'aquí, quin és el segon objectiu? El segon objectiu que nosaltres tenim és totes aquelles zones de la Ribera d'Ebre, en este cas, i municipis del Matarranya, que al seu moment també s'hi van intentar sumar, que tenen voluntat de poder estar format, o sigui, entrar dintre del que és la reserva de la biosfera, fer el dossier necessari, fer els treballs tècnics necessaris perquè puguen ser. Una reserva de la biosfera es pot ampliar. Al seu moment, ara fa un any, quan a París ens van dir que no, per la influència de l'àrea nuclear, l'exemple que ens posaven a París és que hi han al món avui reserves de la biosfera que a dintre de la seva reserva de la biosfera hi ha nuclears. Llavors nosaltres vam anar a discutir, escoltem, però com és que allí sí i aquí no? La resposta va ser clara, va ser l'incident de Fukushima. Això ha fet canviar la concepció del que són les reserves de la biosfera i el consell que ens van donar aquella gent diu, escolta, si tu et presentes i et diem que no, mai més te pots tornar a presentar. Per tant, nosaltres us demanem que fereu el que les noves directrius d'UNESCO us demanen ara, us presenteu i l'any que ve intentarem que us ho donguin en aquests municipis de Terres de l'Ebre, no en el seu conjunt, sinó únicament una part de les Terres de l'Ebre. I després demaneu l'ampliació, i en això estem. Van fer els deures, el mes d'agost de l'any passat van fer tots els deures, al setembre ho van portar a Madrid, Madrid ho va enviar a París, vam anar el mes de gener a París a discutir per la resta de les Terres de l'Ebre, ens van dir que ens ho donarien, ens ho han donat ara fa 4 dies, i ara el nostre objectiu és, primer que res, fer funcionar aquesta reserva de biosfera, que la Ribera d'Ebre se'n pugui aprofitar, els productes de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre, el roget que baixa també pel riu, se'n pugui aprofitar del que és la reserva de la biosfera, que se'n aprofitarà, i en un futur la reserva de Cebes i altres zones importants d'aquí del nostre territori puguen ser també considerades reserva de biosfera, perquè els valors que té, per exemple, Cebes en altres llocs que s'ha aprovat, home, és que dius, és que no ho entenc, no? Per tant, el nostre objectiu és portar a gent d'UNESCO en criteri i en poder de decisió, és allò que diem, has d'estar als llocs per poder decidir, perquè veguin la realitat del nostre territori i que finalment puguem fer aquesta ampliació.
Bé, doncs ens seguirem pendents també de com va evolucionar aquesta ampliació de la reserva de la biosfera. Òbviament, quan hi entrim per la part de Tortosa, hi arribarà un cartell que hi ficarà vostè està a la reserva de la biosfera, però si vens des de Lleida, imagino que hasta que no arribis a Mora no ho veurem.
Hasta que arribis a Mora no el veurem.
De moment, és a dir que... Per acabar, li vull fer una última pregunta. Aquest acord del servei ferroviari, sembla ser que altre cop torna a deixar les Terres de l'Ebre una mica desemparades?
No, perquè... A veure, quan fem la comparativa en Tarragona, el triangle de Tarragona, lo que és, bàsicament s'ha fet molt ressò del triangle Vilaseca-Reus-Tarragona. Bé, aquí el triangle no existeix, entre altres coses perquè no podem unir més municipis, perquè lo tren, aquí hi ha dos línies, la Mediterrània i la d'interior, que és la línia de Caspe, la que baixa per aquí per les Mores. Per tant, el nostre objectiu quin ha sigut? Intentar preservar el tren de passatgers, des de la Pobla de Massaluca a Riba-roja fins a Reus. Això em sembla que això la cosa està més o menys ben encaminada. Què més hem intentat? Que a l'altra banda, a la banda mediterrània, que de fluxes més o menys estem bé, sempre volem més, però més o menys estem bé pel número de trànsit que hi ha, millorar la qualitat del servei. Què vol dir millorar la qualitat del servei? Canviar aquells vagons, aquelles situacions que realment han quedat molt deteriorades. Això, el compromís també hi és, i per tant el que intentem és avançar. Ara, si ens comparem en Rodalies Barcelona, si ens comparem en Rodalies Tarragona, no hi ha comparança possible, entre altres coses, perquè hi ha moltes zones, aquí no podem unir Mora la Nova, que passa el tren en Mora d'Ebre, que no hi ha tren. Per tant, no podem fer un servei de Rodalies. Per tant, el que nosaltres intentem és, el que tenim, intentem, com a mínim, mantindre-ho en una situació en la que estem, convèncer el Ministeri de que la línia de Caspe s'ha de mantindre, és una lluita que el conseller Santivila l'està portant, home, no diré diari, però sí que l'està portant cada vegada que es reuneix amb la ministra, això sembla ser que està garantit, i esperar que un dia Madrid no prengui una decisió que precisament sigui anul·lar aquesta línia de trens, cosa que llavors, evidentment, ens trobaria molt, molt emprenyats.
Vostè és optimista en que aquesta línia es continuï mantenint, que l'estació de Mora Nova històrica continuï sent...
Soc optimista en moltes reserves, soc optimista en moltes reserves, bàsicament perquè he estat a converses que no m'han agradat i per tant, com he estat a converses que no m'han agradat, vol dir que... Han d'anar molt alerta, han d'anar molt alerta. Per tant, el que hem de fer és continuar reivindicant, evidentment, continuar lluitant aquests trens és la nostra obligació, i quan ja la música no t'agrada com sona, doncs, evidentment, mirar com ho podem mirar de gestionar tots plegats.
O canviar de canal.
O canviar de canal. Molt bé.
Senyor Pallarès, ha estat un plaer, gràcies.
Gràcies a vostès, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.